Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Les pròximes setmanes seran decisives pel taulí. Si la incidència del coronavirus segueix creixent, s'hauran de començar a desprogramar altres serveis no vinculats amb la pandèmia. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El principal problema de l'Hospital de Sabadell és ara mateix la falta de personal, sobretot d'infermeres, com apunta al Cafè de la Ràdio el director del taulí, Joan Martí.
Hi ha un volum d'infermeres amb un creixement d'estructures que no ha estat acompanyat del creixement de personal que caldria. Llavors, gairebé tots els hospitals i l'atenció primària s'estan reforçant de manera important recursos humans. La infermeria és un element, és un perfil clau dins de l'atenció sanitària i, bueno, es formen les que es formen. En el mercat laboral, per dir una manera, hi ha les infermeres que hi ha i, evidentment, avui no hi ha cap infermera a l'atur que vulgui treballar, si vol treballar d'infermera, o sigui...
Avui hi ha ingressats al taulí 96 pacients de Covid-19, 18 dels quals es troben a la unitat de cures intensives.
Els 102 alumnes de l'escola Joan Maragall que fan ús del menjador estan dinant de Carmanyola aquests dies per dos casos de coronavirus en treballadores de l'empresa CERS.
La direcció del centre de Can Puigdeneu tot per servir els àpats en Carmanyoles per no deixar els infants en situació de vulnerabilitat sense el menjador mentre s'allargui l'aïllament de les treballadores afectades. Des de l'escola confien poder reprendre el servei la setmana que ve.
En esports, el Sabadell vol evitar la sisena derrota consecutiva a la Lliga Smartbank en l'enfrontament d'aquest diumenge contra el Real Zaragoza.
El conjunt arlequinat tornarà a l'acció després de l'ajornament del partit de dimecres contra l'Alcorcón. Avui precisament hem sabut que els 9 positius pels quals no van jugar la nova Creu Alta els madrilenys eren erronis.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans però obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 20 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat considerablement respecte als últims dies amb la sortida del sol després d'aquests dies de núvols i pluja. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i sobretot de cara al cap de setmana? Li preguntem al Xevi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bon dia. Doncs situació molt tranquil·la a hores d'ara en el conjunt del nostre país. Després d'algunes febles precipitacions que s'han produït aquesta matinada, al llarg del matí aquests núvols han anat ràpidament marxant i a hores d'ara el que llueix és el sol amb força pràcticament tot el territori. Malgrat això, encara hi haurà restes de núvols aquesta tarda, també a punts del Pirineu, on durant les properes hores, les immediates hores, no descartem algun feble ruixat, que també es pot produir a punts de l'extrem nord-est, és a dir, al nord de les comarques de Girona. Tot plegat amb unes temperatures que en general seran similars a les d'ahir o fins i tot en algun lloc una miqueta més alta, sobretot a les comarques de Girona. En canvi, la resta, les temperatures fins i tot localment podrien baixar una miqueta i és que la massa d'aire és una miqueta més fresca. Tot això acompanyat de vent de component oest que bufarà amb alguns cops forts, sobretot al litoral i prelitoral, amb ratxes que podrien arribar als 40 o 50 km per hora. De cara al cap de setmana, dissabte, doncs, predomini de l'ambient assolellat i de cara a diumenge, a mesura que avanci la jornada, però ja sobretot durant la tarda, podrien arribar algunes febles precipitacions cap al Pirineu de Lleida. Però en conjunt, un ambient força estable aquest cap de setmana. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 2 quilòmetres a Terrassa per anar cap a Manresa. També a la B30, 1,5 km d'aturades a Barberà per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud. I situació molt, molt complicada a Barcelona, on trobem congestió aturades a la ronda litoral entre Cantunis i la Barceloneta en els dos sentits i a la ronda de dalt, trànsit molt dens entre Sarrià i la Meridiana també en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7. Entrem en matèria. L'Hospital de Sabadell té capacitat per ingressar 26 pacients de coronavirus més i té disponibles 11 llits de cures intensives. Si se superen aquestes xifres, el centre sanitari haurà de començar a tancar altres serveis per poder atendre totes les persones afectades per SARS-CoV-2. El problema no és per la falta d'espai, sinó perquè s'hauran de recol·locar els professionals del centre sanitari i no es podran atendre totes les àrees d'hospitalització.
En una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio, Ràdio, el director del Parc Taulí, Joan Martí, ha assegurat que l'objectiu d'aquesta segona onada és que el coronavirus no afecti tant la resta de serveis de l'hospital. Ara bé, si el nombre de crítics segueix augmentant, es veuran obligats a fer-ho, perquè no hi ha prou especialistes per cobrir tots els serveis.
No és un tema d'estructura, tenim l'equipament, ho tenim tot, i el que està més just és el tema de personal, no solament el personal mèdic, sinó el que és més difícil ara mateix i el que més dificultats estem trobant és amb el personal d'infermeria, que és limitat, i evidentment el personal infermer que ha de treballar en una unitat de crítics ha de tenir un grau d'expertesa suficient i de formació específica en aquest tipus d'assistència.
De moment hi ha dues plantes de l'edifici Taulí reservades per pacients Covid i es disposa de suficients llits per acollir una cinquantena més de persones en estat crític. Aquí es compta amb les noves 16 unitats habilitades a la planta 1 de l'edifici principal i a la quarantena que estan disponibles a partir de l'1 novembre al frontal Gran Via. A més, el doctor Martí també ha explicat que aquestes setmanes no arriben pacients tan greus com entre els mesos de març i juny.
En general, podríem dir que fins ara almenys els malalts tenen un grau de complexitat i d'intensitat més baix. De fet, les defuncions que han hagut amb la major part, en aquesta segona fase, la major part són produïdes per causes, diguéssim, vinculades a l'estat de salut global del pacient, no? Però no directament atribuïbles a la Covid.
Segons les últimes dades de l'Hospital de Sabadell, avui hi ha 78 persones ingressades a planta i 18 es troben a les unitats de cures intensives, el que fan un total de 96 hospitalitzacions. Des de dimecres s'han notificat 41 nous diagnòstics, 23 nous ingressos i una defunció per coronavirus.
Per altra banda, a Sabadell, el risc de rebrot puja 69 punts en 24 hores, fins a 651, bastant per sobre del valor de l'interval del 6 al 12 d'octubre, que era de 417. La R també puja 4 centèsimes fins a l'1,49, mentre que la taxa de confirmats per PCR dels últims 7 dies està en 277,31 per cada 100.000 habitants. I encara relacionat amb el context de pandèmia, finalitzada la primera nit del dispositiu nocturn de sensibilització de la Creu Roja de Sabadell, en què s'han interpel·lat a una desena de persones que tenien comportaments que, de manera més o menys conscient, incomplien alguna de les normes de seguretat. D'aquesta manera es complementa la feina de la Policia Municipal, els Mossos d'Esquadra i els agents cívics.
Des de l'entitat del tercer sector, la tècnica de salut de Creu Roja Sabadell, Míriam García, explica els comportaments que han detectat.
La veritat és que la resposta que tenim de joves i de tota la població és bastant positiva envers les mesures de protecció, però a vegades també ens podem trobar comportaments doncs, potser que porten la mascareta mal posada, jo que sé que van a part si no respecten les distàncies socials, i aquest tipus de comportaments que els nostres agents de sensibilització pretenen conscienciar pel correcte ús i el compliment de les mesures.
Aquest dispositiu en concret s'ha instaurat de dijous a diumenge, des de les 8 del vespre fins la mitjanit. Consta d'un equip de 4 promotors que es desplacen en 2 vehicles per tota la ciutat. A la franja de tarda ja s'estan fent tasques de sensibilització d'ençà de l'estiu. El conjunt de l'equip el formen una cinquantena de persones, entre voluntariat i personal contractat, on és cabdal el fet que els seus components siguin joves per parlar amb els joves que s'aniran trobant a la via pública. En contra del que es pugui pensar, la resposta dels interpel·lats és positiva.
Les persones ens reconeixen com a Creu Roja, no per la nostra tradició històrica de la salut, i sí que fan molt de cas a les recomanacions que nosaltres aportem i no ens hem trobat en cap cas desagradable o de males reaccions, sinó tot al contrari, que les persones valoren molt aquesta actuació a la ciutat.
La presència de persones incomplint mesures és més alta en les places i els parcs grans. Solen portar la mascareta al canell o a la barbeta. Des de l'entitat demanen no estigmatitzar els joves, ja que l'incompliment de mesures és general. Si s'acaba aplicant el cobrefoc o toc de queda, valoraran entre Creu Roja i Ajuntament si es canvien els horaris actuals.
D'altra banda, la Policia Municipal ha donat a conèixer avui el recompte d'infraccions que ha imposat des de l'1 de juliol, diferenciades pels diferents tipus. 86 ho han estat per concentracions de grups de més de 6 persones, 292 per consum d'alcohol i tabac a la via pública i més de mig miler, concretament 507, per no portar mascareta.
Notícies vespre.
L'escola Joan Maragall de Can Puiggener ha suspès el servei de menjador per culpa d'un positiu per coronavirus. Des de dilluns, dues treballadores del servei de catering de l'empresa CERS serveixen 102 àpats en Carmanyoles. La causa és que la setmana passada es va detectar un positiu en l'equip de cuina i la direcció ha optat per aquesta mesura mentre duri la quarantena de l'equip de monitors.
Segons fonts municipals, el contagi no va ser dins del centre escolar, sinó en l'entorn familiar. Dimarts es va produir el contacte i divendres, amb els resultats de la prova PCR, la direcció va optar per servir el menjar als alumnes en Carmanyoles. La directora del Joan Maragall, Cristina Amat, explica per què es va decidir per aquesta solució.
Davant la impossibilitat de posar tot monitors nous, coordinadors nous i cuina, doncs es va optar per donar el servei de menjador de càtering a casa. I a partir de dilluns, fins que es puguin reincorporar, no sabem quin dia de la setmana que ve podrà tornar el personal, el que s'està fent és que cada nen que té beca de menjador, perquè són tots amb beca de menjador, surt de l'escola amb la seva bosseta de pícnic amb el dinar.
Des de l'Ajuntament, fonts municipals afirmen que aquesta és una actuació prevista dins del protocol Covid del Departament d'Educació. Malgrat aquest incident, Amat detalla que el centre viu també una situació complicada.
Nosaltres vam obrir el mes de juny i tot va anar molt bé i vam començar el curs molt bé i ara se'ns està descontrolant molt, molt. En aquests moments, jo aquest migdia he confinat el quart grup, tinc quatre grups confinats a casa. I bastants nanos a casa confinats perquè un germà que va a l'institut ha donat positiu i estan pendents de PCR i d'aquestes coses. Vull dir que en aquests moments realment estan... Jo crec que hi ha molta escampalla aquí en el barri.
La direcció espera que durant la setmana que ve l'empresa els informi de quan es podrà reprendre l'activitat al menjador escolar.
Els 150 metges interns residents del Taulí i els prop de 3.500 de tota Catalunya han aconseguit algunes de les millores que reclamaven amb les seves mobilitzacions. Després d'una dotzena de jornades de vaga en un mes, les últimes quatre seguides, han arribat a un acord amb l'Institut Català de la Salut per blindar els descansos i augmentar el sou en un 7,5%.
Des del MIR han decidit desconvocar l'aturada després de l'última proposta de l'ICS. Els facultatius en formació podran tenir un mínim de 12 hores de descans després d'una guàrdia, 36 hores de repòs setmanal ininterromput i un topall de 48 hores treballades per setmana, incloent guàrdies. L'acord també preveu un increment de sou base que fins ara era mileurista. Aquest mes ja s'aplicarà un augment del 5%, xifra que ascendirà fins a aconseguir entre un 7 i un 8,5% segons l'any de residència a partir del gener del 2021. Un 80% dels MIR han votat a favor d'aquesta proposta, ja que suposa millores evidents. Així ho considera el portaveu del MIR a Catalunya i resident del Taulí, Àlex Meyer.
Valorem positivament totes les millores que hem aconseguit, que creiem que són moltes i que són gràcies sobretot a la mobilització massiva que creiem que hem tingut, però és veritat que segueixen quedant coses pendents que bueno, plantejarem en diferents escenaris i de diferents llocs on ara haurem de pues, diguem, seguir batallant. És veritat que caldrà veure també com s'aplica en cada centre i assegurant que es respecti l'esperit d'aquest acord i esperem que així sigui, però bueno, això ho anirem veient en els propers dies.
Meyer assegura que les mobilitzacions de ben segur marcaran un abans i un després en la manera d'organitzar-se dels MIR, ja que ara tenen una estructura per protestar si les coses no es fan bé.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Transports Urbans de Sabadell reforça aquest cap de setmana les línies d'autobús amb connexió al cementiri. És una de les mesures incloses en el dispositiu de Tots Sants que aquest any es posa en marxa una setmana abans de la celebració. L'objectiu és evitar aglomeracions tant al transport públic com a les instal·lacions de Sant Nicolau.
El gerent de l'atur, Xavier Canyades, ha explicat a aquesta emissora com s'ha reforçat el servei per donar resposta a aquest dispositiu especial.
Fins al migdia hi haurà un reforç tant dissabte com diumenge. Passarem d'una freqüència habitual de 30 a 15 minuts amb un reforç de vehicles, una miqueta facilitant que la gent pugui desplaçar-se als cementiris una setmana abans per evitar precisament que el següent cap de setmana, en el qual es reforçarà el servei dissabte amb una freqüència de 30 a 15 minuts i el dia 1, que cau en diumenge aquest any, pel dematí tindrem una freqüència de 10 minuts i per la tarda, des del migdia fins a les 7 pràcticament, tindrem una freqüència de 15 minuts.
A banda d'avançar el dispositiu de Tots Sants, també s'han emprès altres mesures, com la no programació dels actes culturals habituals durant la celebració. D'altra banda, al cementiri s'habilitaran quatre entrades que disposaran de gel hidroalcohòlic. A més, es reforçarà la neteja de les instal·lacions. També es disposaran les parades de flors fora del recinte, a l'aparcament, per facilitar la mobilitat dels vianants dins del cementiri.
I no deixem de parlar de mobilitat, perquè Sant Llorenç del Munt i de l'UBAC limitarà el nombre de vehicles quan els aparcaments estiguin al 75% d'ocupació. Per tal d'evitar evitar les imatges de cotxes aparcats i riuades de visitants a les carreteres de les últimes setmanes, la Diputació de Barcelona ha decidit restringir l'afluència de públic i evitar aglomeracions a les carreteres i vorals.
Per aquest motiu, el Govern i Protecció Civil ja han organitzat el dispositiu dels Mossos d'Esquadra per tallar els accessos al parc quan s'hagi assolit el límit. El director de Sant Llorenç del Monilobac, Àngel Minyó, assegura que es tracta d'una problemàtica agreujada per la pandèmia.
I abans hi comptaven doncs, 200 o 300 vehicles en el, fora dels aparcaments, doncs ara hem comptat 400. Si abans la gent caminava amb una línia d'aparcament fora de carretera, ara hi ha dues i estan pel mig i representen un perill. És a dir, el problema s'ha agreujat, sí, efectivament. I, per tant, doncs, hem hagut de prendre unes mesures més dràstiques.
Des de fa mesos treballant en un sistema per la sensorització de les places i que els visitants puguin veure en temps real l'ocupació abans d'entrar al parc. Però Minyó apunta que mentre aquesta tecnologia no estigui en marxa, existeixen alternatives al vehicle privat.
Estem intentant doncs, que del punt de regulació que s'establirà al hockey de Matadepera, doncs, hi hagi un servei de llançadera d'autobús perquè puguin pujar fins a Coll d'Estanalles i gaudir del parc.
La mesura també s'aplicarà al Parc Natural del Montseny, la Serra de Marina, la zona volcànica de la Garrotxa i a Poblet.
Més notícies del dia en format més breu. Ciutadans presenta una moció per pal·liar els efectes econòmics del tancament de la restauració.
En el paquet de mesures del grup Taronja s'inclou la reducció de l'IBI fins al 75%, fins a un màxim de 1.000 euros, altres exempcions fiscals i l'adaptació de la normativa de la via pública per habilitar terrasses en espais que actualment són aparcaments. El portaveu de la formació, Adrián Hernández, ha criticat que el govern de Marta Ferrés es limiti només a demanar ajudes a d'altres administracions i no actuï en aquest sentit.
Esquerra insta el govern municipal que demani a Madrid el retorn de la concessió de l'AP-7 entre Cambrils i la Jonquera.
A més, els republicans també demanen que el govern central que alliberi el tram de l'AP-2 tal i com es va comprometre abans de l'1 de gener de 2021. S'enviarà a la presidència i al Ministeri de Transports. Per ara, la moció que es debatrà en la Junta de Portaveus no ha rebut el suport de cap altre grup.
El pla de formació per entitats i persones voluntàries passarà a ser telemàtic per adaptar-se a les noves mesures contra la Covid-19.
S'utilitzaran diferents formats i plataformes adaptades als continguts que s'imparteixen. El nou taller en línia relacionat amb la dinamització d'activitats adreçades a la gent gran es va engegar dimecres passat amb un gran èxit de participació. Aquest taller, impartit per l'entitat Amics de la Gent Gran, està inclòs dins del pla de formació de l'Associacionisme i Voluntariat de la Generalitat de Catalunya.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. seonsiguis.com.
Coronavirus, coronavirus.
Es mejor eso que morir.
Los chinos inventaron el coronavirus.
Coronavirus.
Esto se van a volver aquí apocalipsis zombie o algo así.
La ciencia ficción solo me ha traído tristeza y sufrimiento.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Fantasia, terror, ciència-ficció a Ràdio Sabadell.
És perfecte.
Tota l'emoció de la Lliga Smartbank en directe a Ràdio Sabadell.
Quan en mans del xut, gol.
En cama dreta, atura Ian!
Arriba Néstor, la vaselina Néstor, gol. Alisco, gol.
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc. Passió Arlequinada.
Aquest diumenge, a partir de 8:45 del vespre i en directe des de la Romareda, Real Zaragoza, Centre d'Esports Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general, molt pendent en el focus de la pandèmia, perquè el Consell Executiu es troba reunit a aquesta hora d'urgència per discutir sobre l'estat d'alarma.
El govern està reunit des de 6:45 del vespre i farà la reunió amb els grups de l'hemicicle quan acabi. Mentrestant, el País Basc ja ha demanat aplicar-lo al seu territori i la ciutat de Melilla ja ho ha demanat al govern espanyol. Astúries i Extremadura se sumaran a la petició durant el dia d'avui. A Castella i Lleó, País Valencià, esperen aplicar el toc de queda de forma immediata i busquen l'aval de la justícia per fer-ho.
A tot això, Pedro Sánchez reclama disciplina social davant de la situació de la pandèmia.
El president del govern espanyol ha comparegut en roda de premsa no per fer cap anunci, sinó més com a alerta pels mesos durs que vindran.
Ni les comunidades autónomas, sus gobiernos autonómicos, ni los gobiernos municipales, ni el gobierno de España tienen ningún interés en imponer más limitaciones que las que resulten imprescindibles para evitar la propagación de la pandemia. Pero necesitamos, y esta es la reflexión que me gustaría hacerles, necesitamos la máxima colaboración, conciencia y disciplina ciudadana.
Malgrat les reunions de les últimes hores, Sánchez ha insistit que són les comunitats autònomes qui tenen les competències a l'hora d'aplicar noves mesures.
A tot això, Catalunya obre la porta al toc de queda i al confinament domiciliari.
La Conselleria de Salut, comandada per Alba Vergés, no descarta aplicar cap de les dues mesures si és necessari. Vergés ha anunciat que si calgués repetir un confinament domiciliari com el del març, ho farien tot i ser l'última opció. També ha destacat que si s'apliqués un toc de queda a Catalunya es podria mantenir les restriccions actuals i, per tant, mantenir tancat el sector de la restauració.
La Comunitat de Madrid prohibeix les reunions de no convivents entre les 12 de la nit i les 6 del matí.
A partir de demà, el govern de la capital no permetrà les trobades fora del nucli familiar entre les 12 de la nit i les 6 del matí. Cal recordar, però, que en aquesta comunitat el sector de la restauració encara estarà obert fins la mitjanit. La decisió arriba després que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, descartés l'aplicació d'un toc de queda generalitzat a Espanya.
I el risc de rebrot a Catalunya puja 69 punts en les últimes 24 hores.
L'índex de rebrot per coronavirus és de 635 punts, 69 més que ahir. En l'actualització de dades, Salut ha confirmat més de 5.000 nous positius i una vintena de morts. En els últims 10 dies s'han triplicat els ingressos hospitalaris i s'han duplicat les hospitalitzacions a l'UCI.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Si no hi ha un altre ajornament d'última hora, el Centre d'Esport Sabadell tornarà diumenge a l'acció a la Lliga Smartbank. El conjunt arlequinat visita la Romareda amb una necessitat que no ha canviat, tot i suspendre's el partit de dimecres, la de sumar els primers punts de la temporada contra el Real Zaragoza. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Si l'equip segueix amb aquest 0-15, en roda de premsa, Antoni Hidalgo ha estat preguntat per si perilla el seu càrrec en cas d'una nova derrota. Aquesta ha estat la seva resposta.
Això per mi va molt més enllà del meu càrrec. Jo sóc de Sabadell, sóc del Sabadell, ho sento com t'ho dic. Tinc la sort que els meus fills són del Sabadell, amics dels meus fills són socis del Sabadell. És més enllà que el meu càrrec. És algo més, és algo sentimental que des que vaig arribar com a jugador i en el temps és el que sento. Sóc un més de l'afició del Sabadell. Em toca estar assentat com a entrenador i les situacions que hagin de venir al futur no les puc controlar.
Pierre Cornut i Xavi Boniquet són les dues úniques baixes confirmades per part del Sabadell. El Real Zaragoza, per la seva part, també arribarà amb dubtes i amb lesionats. Ahir van caure a Butarque per segon partit consecutiu contra el Leganés per 1-0. A més, van perdre per molèsties el migcampista Adrián González a l'escalfament i el defensa Jair Amador a l'inici del segon temps. L'exarlequinat i ara Blanquillo i Íñigo Iguaras fa referència a aquestes absències.
Al final tenemos una plantilla amplia, vamos a necesitar de todos, que estemos todos de la mejor manera posible, a buen nivel, y ahora tenemos dos semanas seguidas con partidos entre semana y vamos a necesitar de cada uno de los jugadores.
Paral·lelament, el cas de la suspensió del Sabadell al Corcón d'abans d'ahir, que semblava totalment tancat, ha fet un últim gir de guió. Els nous positius del conjunt madrileny anunciats dimarts han resultat no ser-ho.
L'Alcorcón, de fet, ho ha atribuït a una errada de laboratori. 7 d'aquests suposats positius havien donat dimarts negatiu a una prova d'antígens i el mateix resultat va sortir als PCR de dimecres i dijous. Hidalgo també ha aprofitat la compareixença d'avui per demanar explicacions a la Lliga.
Yo creo que la Liga tiene que salir a explicar más detalles sobre la situación. la Liga tiene que salir y explicar cómo están las reglas del juego a partir de ahora, porque hay dudas sobre ello. Nosotros al final tenemos que estar al lado de nuestros compañeros, que son los jugadores del Alcorcón, del club, pero evidentemente esto requiere más explicaciones de las que ahora mismo hay.
Sigui com sigui, aquest Sabadell Alcorcón buscarà nova data. El que és segur és que el Real Zaragoza-Sabadell es jugarà diumenge a les 9 de la nit. L'equip, per cert, viatja el mateix dia en autocar i es podrà seguir en directe a la sintonia de Ràdio Sabadell. Per cert, avui hi ha hagut un canvi en aquesta designació arbitral del partit. Finalment, el gallec Javier Iglesias Villanueva serà qui dirigirà l'enfrontament en substitució d'Álvaro Moreno Aragón.
En handbol, el partit de demà entre l'OR Gràcia i l'Associació Lleidatana de la Divisió d'Honor Plata Femenina ha quedat ajornat pel positiu d'una jugadora juvenil verd i blanca. Les de Carol Carmona s'hauran d'estar confinades fins dimecres. I a la Primera Nacional Masculina, l'OR intentarà esborrar el mal record de la temporada passada en la seva visita a Banyoles i el Creu Alta Sabadell en vol sumar els primers punts aquesta temporada. Ens amplia la informació el nostre alumne en pràctiques, Pol Díaz.
La visita a Banyoles d'aquesta jornada significa molt més que un simple partit pels verdiblancs. La campanya passada els banyolins van quedar penúltims amb només 4 victòries a favor i un total de 9 punts. Dues de les victòries, per això, van ser contra l'OAR, tant a la seva pista com al pavelló del carrer Bocaccio. Tot el que sigui sumar serà una cosa positiva, com ha dit el tècnic del conjunt gracienc, Gerard Gomis.
És una pista molt complicada i al final és un equip que hi ha gent que porta molts anys jugant, tenen un parell de peces importants i és un equip que a casa es fa molt fort. Seran dos punts molt complicats de treure i amb qualsevol cosa que puguem tornar d'allà sumant serà positiu. El més important és mantenir les sensacions, que de moment van en augment, i seguir treballant amb això.
En aquest mateix grup D, l'únic equip que encara no ha puntuat ha estat el Creu Alta Sabadell, que rebrà a casa el Palau Tordera en aquesta quarta jornada. Un equip que torna a la competició després d'haver aplaçat els primers dos partits per casos de coronavirus i que serà un rival directe contra el qual intentaran estrenar el caseller, com ha dit el capità creualtenc Cesc Vallvidrera.
És la nostra lliga. La nostra lliga són aquests punts que, tot i que és molt d'hora, portem tres partits només, però són aquells punts que hem de començar a treure. Hem de començar a guanyar puntets de la nostra lliga per tot això suma i després sense la necessitat d'haver de patir després. Vull dir, són... Aquests punts els hem d'anar traient.
Recordem, per tant, els horaris per aquest cap de setmana. Demà a les 6, Banyoles OAR Gràcia, i dues hores més tard, a les 8 del vespre, Cal Balsac, Creu Alta Sabadell, Palau Tordera.
En waterpolo, dels quatre partits que havien de jugar l'Astralpool femení i masculí aquest cap de setmana a Canllong, només n'ha quedat un en peu. Les noies de David Palma comencen demà a les 11 la temporada a la Divisió d'Honor, rebent el Catalunya.
Un tràmit pel flamant campió de la Supercopa, que diumenge hauria de jugar contra el Leioa, però un positiu en el conjunt basc ha impedit el seu desplaçament. El coronavirus també ha allargat l'estada al club fins a principis de gener de la sabadellenca Ruth Ariño, que hauria d'haver marxat ja a estudiar i a jugar a la Loyola Marymount University de Los Angeles. Són declaracions a l'Hotel Suís.
Ha sigut una mica dur, la veritat, perquè jo tenia moltes ganes de marxar i de viure l'experiència d'allà dels Estats Units, però pel tema del virus doncs m'he hagut de quedar i ho he hagut de posposar, si tot va bé, per marxar a final d'any. Però jo estic aquí superbé amb el meu club i fins que estigui aquí donaré el màxim, com sempre he fet.
Recordem que els dos partits del cap de setmana del masculí de l'Astralpool Natació Sabadell s'han hagut d'ajornar per un cas asimptomàtic a la plantilla que entrena Quim Colet.
Repassem més informacions en format més breu. A la Primera Nacional de Vòlei Femení, el Club Natació Sabadell visita diumenge a les 12 el Metxor Mascaró Manacor.
Serà un duel entre el líder i el tercer classificat. Les manacorines sumen 2-3-0 i les Dugo Gotuzzo tampoc han perdut, però van cedir un parell de sets en l'estrena. La capitana Ana Jiménez Morcuende té clar que guanyar allà seria fer un cop sobre la taula.
Ha suposat, bueno, a l'avió la liem ja. Segur, vamos. Montem festa a l'avió, vamos. Seria molt, molt guai. I ho lluitarem, evidentment. I és el que et dic, aquest any tenim un equip molt complet per totes les posicions. Totes les incorporacions noves ens venen superbé. Les juvenils venen a tope i jo crec que podem donar molta, molta guerra aquest any.
Recordem que l'equip masculí del club ha hagut d'ajornar el seu compromís contra l'Olot per un positiu a la plantilla nedadora.
I David de la Cruz ha salvat sense problemes la quarta etapa de la Vuelta a Espanya.
El vent que havia de fer acte de presència ha donat un respir al pilot i la victòria d'etapa se l'han jugat als sprinters. El més ràpid a l'arribada de Gea de los Caballeros ha estat l'irlandès Sam Bennett de la Cruz. Per tant, segueix 12è a la general a 2 minuts i mig del mallot vermell l'eslové Primoz Roglic. Demà cinquena etapa de 184 quilòmetres i de mitja muntanya a l'Aragó entre les localitats d'Osca i Sabiñánigo.
Marxem. Mig minut per 2:15, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 23 d'octubre, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Quimèric i a les 11 el Vitamina Dens. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.